www.catalunyanoticies.com. Amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Avui a l'Aviador dedicam la secció de postveritat a la cultura dels bars i després recomanem sèries i pel·lícules a na Cata Rosell i na Marta Pérez. Comença l'Espai de Cultura IB3. Benvinguts.
Talment així, l'anomenada cultura de bar tan social, tan mediterrània, queda en certa part engolida per la gentrificació i la globalització, entre d'altres. Serà el punt de partida de la secció de postveritat i altres drames que avui ens proposa n'Alba Tarragó, amb una convidada que en sap molt d'això, que és, a més, una de les responsables del bar Sion de Palma. I després, molta informació sobre sèries a les plataformes amb Cata Rosell i també parlarem de les estrenes als cinemes amb Marta Pérez.
I tot això des d'ara mateix i fins a les 7 amb en Joan Jiménez, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Postveritat i altres drames. Millennials que parlen d'inquietuds, cultura i vida a l'Aviador.
I avui aquesta millennial que ens acompanya és, com dèiem abans, Alba Tarragó. Com estàs, Alba?
Hola, Rafa, molt bé.
Per parlar avui d'un tema molt agraït, no?
Sí.
Tots i totes en sabem una mica, de bars.
Sí, exacte. Avui xerrarem de cultura de bar. Res, un gust estar aquí un altre pic, de veure'ns aquí a l'estudi, que darrerament han coincidit més. Pues que res, no sé tu quan vas acabar l'altre dia dissabte a la Coma.
Molt bé, jo crec que va ser un esdeveniment molt xulo, un festival molt, molt complet, des de dimecres, crec que va començar fins dissabte, amb converses molt interessants, amb monòlegs molt reveladors, divertits, com el d'Anna Carlota Gurt, per exemple, sobre la sexualitat femenina, presentacions també molt, molt estimulants, no?
Molt xulo, molt xulo. Jo m'he quedat sobretot en la xerrada d'Anna de Siri de Fez i na Laila Martínez sobre el tema del terror familiar i tot això. Superinteressant.
Per exemple, no? També la d'Empar Moliner i na Montse Virgili.
També.
Sí, la que van fer també conduïda per na Cati Moya, crec que va ser dijous, en Lucia Pietrelli i me sortirà en Starominets.
Sí.
L'escriptora russa que s'ha hagut d'exiliar. Sí, jo crec que se van tocar temes molt diversos des d'una òptica
interessant
tot ell. Sí.
Sí. Però bueno, avui, com deies, venim a xerrar d'una altra cultura, que és cultura igualment, i és la cultura de bar. De fet, jo preparant aquesta secció m'imaginava el títol com la cultura de bar, i entre parèntesi, és morta, perquè anem un poc cap aquí. De fet, ara m'estic llegint un llibre en el que estic obsessionada, que se diu Matar un bar, d'en Carles Armengol, que l'edita Colancol. I bé, fa una dissecció de com i per què estem perdent aquesta cultura de bar, no? Aquesta cultura social. I, bueno, spoiler, bona part la té, desocupa, la té la gentrificació i el turisme, com un poc en tot. Bé, si vos pareix, ens farà un poc de fil conductor de tota aquesta xerrada, però abans, per encalentir motors, que vos pareix si feim un pot de casa Ana Maria Heim i feim un cafè?
Vinga, un pot d'Ana Maria Heim.
No sé ni què fer, d'un cafè vaig al cel amb vostès i ningú els hi que sé. Un, dos, tres, cinc, sis, set i els quatre, jo què sé. Tu me veus i no saps ni què has de fer. Jo tenia un nígol on només hi eres tu.
Però bueno, com deia, la cultura de bar és gairebé morta, no seria just dir que és del tot morta, perquè encara tenim esperances, encara tenim exemples com és el bar Sion de Palma, i per això avui tenim com a convidada en el 50% del bar Sion, que és l'Inés Jiménez, l'altre 50% és en Lluís Munar, i bé, si no els coneixeu no passeu pena, tot un els ubicareu. Nines segurament vos sonarà per la vista de la Villa Juanita, i en Lluís era barista en el Cafè Rui Tort, i ara han fet, bueno, ara farà un any que varen fer un tàndem per agafar el bar Sion, que està just davant de la Creu Roja. Bé, dit això, hola Inés, com estàs?
Hola, molt bé.
Com estàs, Inés?
Molt bé.
Me n'han parlat molt bé dels menús del migdia.
Ah,
del
sí?
Sion. Sí?
Idò, perfecte. Jo soc la cuinera. Ah, així que...
Quina casualitat.
Sí,
quina casualitat.
Sí, sí, me n'han sí? parlat molt bé.
Que guai. Super.
O sigui que haurem d'anar a tastar-lo. Jo he de dir que era client habitual de la Villa Juanita,
cert,
o tot allò de tot l'habitual que podia,
sí,
per també per qüestions de feina, que m'aquella prop i perquè me sentia bé allà.
Hi ha coses de la Villa Juanita, potser? Avui hi havia un remake de l'Arepa.
Sempre triomfa.
Sí. Bé, hi ha molt de temes que m'agradaria tractar avui amb Nines. No sé si tindrem temps, ho intentarem, sí, però... Crec que podem partir a lo millor d'allò més abstracte i anar després a lo més concret. M'agradaria començar xerrant del tema de la cuina, perquè crec que ens trobem en un moment, en una situació de pols oposats. Per una banda tenim el tema de menjar per endur, molt de restaurants, gairebé hi ha gent que jo crec que no li faria falta tenir una cuina a casa seva, i després, a l'altra banda, com a resposta, la gent que veu la cuina com una experiència, no? Gairebé com qui s'apunta a un taller de ceràmica, i és una experiència mindfulness, no? Que en el final, tant una cosa com l'altra, s'allunyen de lo que realment se cuina. No sé tu, Inés, com veus tot això, i m'agradaria també saber què és per tu cuinar, què ha estat i què és ara cuinar.
El que has dit de menjars per endur, crec que ha fet molt de mal també que els supermercats tinguin una secció de menjar takeaway, no? Perquè crec que és algo molt fàcil per la gent no cuinar, anar allà a comprar, i no miren ni els ingredients ni qui ho ha fet. Bueno, això, bàsicament. I el que tu dius, crec que hi ha gent que no necessita una cuina a casa seva perquè no tenim temps, la gent no lo millor, pues això no se sap organitzar, no ho sé. En tot cas, per jo la cuina és la meva passió, és el hobby, és el meu dia a dia, i no és fer feina, perquè disfrut, i això és per jo cuinar.
Quina sort, sí, no? Que abans xerràvem això, que de vegades converteixes el teu hobby en la teva professió,
sí,
i deixa de ser el teu hobby, i en el teu cas no ha estat així. És...
No, segueix sent el meu hobby, exacte.
Que sí, bé, sí. Quina sort.
Sí.
També volia xerrar un poc del tema de la cuina i el menjar com una cosa política, que és un dels punts de vista que té aquell llibre que us comentava, de Matar un bar, i de fet l'altre dia també sentia una entrevista que li feien a Saldremos Mejores en El Comidista, i comentàvem això, no?, de com té un punt polític el tema de cuinar, de menjar, des de on vas a comprar els productes, com els cuines, les receptes que utilitzes, si a més saps cuinar pad thai i no saps cuinar un tombet, fins i tot el preu que li poses, on el vens, com el vens... tota la cadena té un punt polític.
Totalment.
No? Total.
Crec que és, a més, allò que tenim més a mà.
Sí.
Des del punt de vista activista, una de les coses que tenim més a mà.
Sí.
Fixar-se en tot això.
Sí. Totalment d'acord. De fet, en Lluís i jo coincidim molt amb això, i ho xerram, que políticament per nosaltres estem fent una petita revolució en el barri, i és comprar, com hem dit abans, a Terra Nostra, o els pagesos ecològics, fruiteries de vora per fer barri, i elegir molt això, qui comprem, quins són els proveïdors que tenim, a quin preu volem posar les coses perquè tothom pugui disfrutar i venir, reaprofitar tot el que podem, bueno, per nosaltres la llengua, tenies menys un català.
No sé,
són dos, però que en realitat...
No ho són.
Fixar-te qui són els propietaris de les... De, si vas a un supermercat,
sí,
perquè per aventura per compres... Així,
sí, sí, sí.
Que financien aquests propietaris,
exacte,
aquestes empreses.
Totalment.
I això... A més, jo faig molt proselitisme d'aquestes coses.
Sí, sí, sí.
Jo fa molt d'anys que dic, per exemple, tranquil·lament, Mercadona, no? Per això. Si tens més o manco el meu univers ideològic, si t'apuntes a altres lluites,
clar,
tu mateix, evidentment,
clar,
no?
Sí, totalment.
Però crec que és molt important, això.
Sí, sí, sí. Nosaltres estem totalment...
Clar. En el final també és una part, un poc de pedagogia cap als consumidors, perquè, per exemple, me'n recordo també la Villa Juanita, quan hi eres, fèieu productes, fèieu plats d'aprofitament de Cas Marquès, crec que era.
De Cas Marquès, sí.
I ho posàveu, me'n recordo, que en el final, tu normalment, quan vas a un restaurant, no saps de bon millor, però ja només aquest petit gest de sabre de bon, ve això que estàs menjant i que s'ha aprofitat.
Sí.
Ara, per exemple, que feis que teniu un formatge del mes, crec, i de bon bé, no? També té aquesta part de pedagogia de no prendre en el consumidor per...
No, tampoc. O sigui, nosaltres intentam tenir consciència i en Lluís, per exemple, que és molt bon comunicador i comercial, i dir de bon bé el producte, el camaiot, el formatge, tot el que tenim, intentant que sigui, bueno, el més pròxim possible, i a un preu, intentant el més assequible possible perquè tothom pugui venir en acció i disfrutar d'aquestes coses i res, tenint en compte per això de bon venen els productes.
Exacte.
I aquí li compram.
Clar. Podem entrar un poc en matèria ja i ara xerrar concretament de d'esversió, que jo crec que per això és un cas paradigmàtic perquè és un dels pocs bars que han obert recentment i que decideix tenir un menú del dia que obris de matins, que fa berenars, que té preus populars, amb plats locals, que poses la carta en català. És com que si apareix un bar nou, parell que tot ha de ser nou. Van xerrar amb exemples de persones que venen de fora i s'han inspirat en Copenhague i volen obrir un bar com si això fos Copenhague, no? Lo millor no fa falta. I després mos passa, no?, que mon anam a altres puestos i els aromatitzam, per exemple, mon anam a Itàlia, mon anam a Andalusia, i sí que anam en aquests puestos més típics. I aquí parell que no els valoram i m'agradaria ara mateix llegir un trosset només d'aquest llibre que diu... Las cosas viejas y feas solo nos parecen bellas cuando viajamos fuera y sabemos que la señora con más años que la orilla del río elabora los ñoquis con sus manos. En cambio, este arraigo, la tradición, no lo valoramos en nuestra propia casa. O sea, aquí no anirem en el típic bar cutre, però a Itàlia lo millor sí, a Nàpols, no? No sé tu què penses de què està passant amb els bars a Palma. Els estem perdent, no valoram aquesta tradició. Deuen tancar perquè no hi ha ningú activament consumint... Què està passant?
Jo crec que són moltes coses. El centre de Palma, bueno, gentrificació segur, turisme, al final és un pot tot. El preu del lloguer dels locals ja és també un pot desorbitant i crec que per això també tenim McDonald's, Starbucks, bueno, que és com a totes les grans ciutats, al final. I després hi ha un altre punt, que és que un bar du molta feina i... perquè tingui aquesta ànima, jo crec, de bar, hi ha d'haver amor, passió, i crec que també s'està perdent un poc aquest petit sacrifici, per dir-ho de qualque manera, i sobretot el que xerràvem abans tu i jo, aquesta globalització de que tots els bars siguin igual. Jo crec que, no sé si la gent està cansada o no, però comença a embafar un poc aquest...
Sí.
I per això jo crec que en Lluís i jo mos vàrem trobar, perquè no mos coneixíem, i els dos teníem la mateixa visió d'obrir un bar, o seguir amb un bar de tota la vida com a acció, perquè ja dues generacions, l'any que ve fa 50 anys.
Uau!
I vàrem voler seguir amb berenars, menú, i els antics propietaris, en Sion i en Llucia, mos vàrem també elegir a nosaltres per seguir aquest...
Clar.
Per agafar el relleu, no? Que bé.
Totalment.
També té aquesta part de responsabilitat, és a dir, és de la persona que, diguem, traspassa.
Exacte, clar.
Igual que quan vens una casa aquí a Mallorca, no? Com es trobem en la situació com es trobem.
Sí.
M'imagino que amb el bar és una cosa per escuda,
és una...
no?
Clar, tu pots elegir aquí i traspassar... però t'ho contaran que volen fer. I és vera que en Llucia i en Sion van dir crec que heu de ser vosaltres, perquè no volien... Sí.
Amb el plat està passant el mateix. Traspassen,
sí, abans ho xerràvem.
No hi ha relleu, però...
Són
molt conscients que no li deixaran el negoci a qualsevol.
Sí, m'ho van dir, sí.
I ja hi ha qualque moviment allà,
sí,
molt
no?
xulo,
que
perspectiva.
Guai.
Sí, crec que quedarà en bones mans.
Que bé.
Ja, quan no se pot dir encara.
Mos queden esperances ja, també,
sí.
Amb aquest sentit.
Sí, perquè és un d'aquests bars mitis, no? De,
clar.
Sí,
del
sí,
centre
sí.
de Palma, que resisteix, que ha resistit, sí. I seria una llàstima que es convertís, com deia jo, en l'avançament del programa, en una gelateria o en una barbershop com una botiga d'aquestes de ciclistes, de pijos, que no entenc com... A la plaça del Roser n'hi ha cinc.
No, és horrorós.
Cinc. Ja. Hi ha sis locals i cinc són de ciclisme elitista.
I cafeteria d'especialitats.
Sí, és una cosa increïble.
Jo no sé com hi ha tant de mercat per això, és a dir, no sé com no està saturat.
Jo crec
no
que no hi ha mercat, això de ser, no sé, segurament sí. Una tapadera de qualque cosa. És impossible.
No ho sé, és que no ho sé.
És una cosa curiosa, es podria fer un reportatge d'investigació de tot aquest tema. Realment, que hi ha darrere, no? Sí. Perquè també ara ho xerràvem, no?, amb les cases d'esplata, jo crec que ha de ser un repte, no?, agafar relleu i ser hereus d'un barc amb tanta història com, per exemple, Sion. Jo no sabia que tenia 50 anys ara.
Sí.
No sé vosaltres com vos ho vareu plantejar el fet d'agafar aquell llegat tant a nivell d'oferta com a nivell de clientela, és a dir, vale, què s'estava oferint aquí? Un menú, un migdia, nosaltres hem de continuar fent això. Qui ve aquí? Hem de continuar servint, alimentant aquesta demanda. No sé si com vos ho vareu plantejar, això.
Teníem un pot de por perquè, al final, volíem canviar coses i fer-les al nostre estil, com el cafè d'especialitat, que en Lluís és barista. Clar, volíem un cafè d'especialitat, però sense ser un bar d'especialitat. Que la gent no sàpiga què és cafè d'especialitat, sinó ja una vegada prens el cafè i dius, ostres, quin cafè més bo, no?
Claro.
No posar un preus abusius, no posar una carta de cafès flat white, espresso, no? Tenir cafè,
que després
teat,
el demanes i te'l fan. Jo el demano.
Òbviament. Però cafè doble, teat, sí. Cafè tot sol, no? I clar, això era un poc arriscat, el tema de sobretot del cafè. Després, el menú també, jo també faig una cuina un poc el que me ve, no? No sóc molt de seguir receptes i m'agrada molt la cuina tradicional, però intentam també sempre tenir vegetarià i per conscienciar també de que no fa falta menjar carn cada dia. No... Bé, i clar, teníem un pot de por amb aquest concepte i la veritat que ha encaixat superbé. I ara tenim gent de totes les edats, que això és molt guai.
Sí.
I jo crec que feim molt de barri, que això també era la nostra proposta 100%.
Perquè la gent de sempre, diguem, del barri, com va ser la seva resposta? M'imagino que sempre que obri un bar nou, hi ha un canvi, t'espantes, no? I dius, ai, ara què passarà?
Hi ha gent que va deixar de venir perquè estan acostumats en el seu cafè fuertote, amb caradet.
Sí, torrefat.
I no passa res.
Tens un punt en aquest cafè. Jo en el júnior, un altre que ha resistit. I el traspàs no ha estat del tot traumàtic. Encara fan aquest cafè que deix moltes.
Sí, no?
Sí, potent, però jo també m'agrada, és que m'agrada que sigui qualsevol tipus de cafè. Però bé, que... Sí, perdona, que t'he interromput.
No.
Deies que hi ha gent que ha deixat...
Té el seu públic, vull dir,
sí.
Exacte.
Sí.
Però a part és que també heu sumat, no?
Sí, clar. I ja està, jo crec que hem fet un poc... Ara hi ha com un mix i això és molt guai.
Deu ser xulo, sí.
Sí, a mi m'agrada molt. Hi ha molta gent jove, hi ha gent més major, hi ha de tot.
Claro.
Tenim diaris, que això tampoc
és... Oh, imprescindible.
I revistes.
Tenim revistes, clar, això també és un punt...
Meravellós.
Claro, sí. La gent hi pot anar a berenar, llegir diari tranquil·lament...
Sí.
Sí, és això, és aquest punt. I també supos que, bueno, la gent respon així perquè vosaltres, el que heu ofert, no, com comentaves ara, el tema que t'agrada la cuina tradicional. Tu pots anar un dia a Nazioni i te trobes això, no sé, un falafel i també, no sé, m'invento unes sopes o...
Sí, avui hi havia aubergines farcides, que és un clàssic, i l'altre era colflor i cruixent amb salsa d'ametlles i arròs pilaf, perquè havia de fer un plat vegetarià i avui he fet això, no? Però és un poc aquest mix de... Sí.
Sí.
I la gent després, la gent tradicional, s'arrisca, si ja un pit li agrada, ja després ve sense por, saps?
Ja.
I ja se fien de la meva cuina, diuen, vinga...
Arriscam.
Te posen a prova i check.
Sí, exacte.
Superes la prova i ja està.
I de fet, bé, per jo una mostra de que ho estàveu fent bé. L'altre dia en Lluís mos contava que li va venir un client i li va dir, sí, jo t'ho conto quan eres petit, que eres aquí en el bar, i no era en Lluís, no era aquell nin, és a dir, aquella persona ha trobat que ho ha fet tan bé que se pensava que era família dels qui ho duen, no? Per jo és una mostra superguapa de...
És que el bar està tal qual. No hem fet res, hem fet ja quatre coses, però és que és guapíssim.
Exacte,
la barra, sí. tot
és... És que, de fet, ara això és el que se comença a imitar.
Sí.
Les taules de marbre, sí. Tot això.
Totalment, sí.
Sí. I sap com a greu, no? Ho comentàvem abans, que la vella Juanita ha fet un procés invers, no?
Sí.
És a dir, no han agafat aquell llegat que vosaltres vareu deixar, sinó que ha anat cap a una altra banda.
Sí.
I no sé, tot això m'ho d'un poc a la pregunta, ho hem estat comentant, no? Que avui dia és una responsabilitat obrir un bar, no sé, tu també, com ho veus i com de fàcil o difícil és caure o no caure amb la gentrificació, comentàvem abans, no? De el profit, el benefici que treus. Però al final és això, és una responsabilitat, no?
Sí, és una responsabilitat bastant, bueno, gran, més que res perquè tenim gent amb nosaltres, som 5 persones ara, i clar, aquesta gent ha d'estar en condicions 100%. Però a part d'aquesta responsabilitat, en Lluís i jo, ja t'he dit, com que també és el nostre hobby i passió, mos encanta fer feina, som dos locos de... I caure en la gentrificació és que estem tan fora d'això que...
Clar.
Que per nosaltres és com a impensable. I estem en un barri que crec que encara resisteix. Sí. No estem en el centre de Palma. I ja t'ho dic, clar, la nostra filosofia és totalment de bar.
Clar. És que al final és això, no és un poc una responsabilitat també, jo crec que a nivell més social, no? De veure el context en el que te mous.
Sí, sí.
I és dir, realment, què és el que he d'oferir de manera un poc honesta, no? De dir, jo ara muntaré això, perquè això, una cafeteria de per ciclistes, no? Almenys no és tant el que tu te fa ganes, sinó...
Clar, jo no sé si la gent pensa en fer... És que fer dobbers, vull dir... En un bar no fas dobbers, jo t'ho dic. O sigui... Però, clar, per nosaltres, mentre tinguem un sou i puguem fer el que ens agrada, ja ens...
Claro.
Ja ens va bé. Ja estem contents.
Clar, és que això és el dubte i per jo té com molt
de... I que
la
gent pugui anar cada dia al bar, pugui anar cada dia a berenar, pugui... que no sigui un privilegi anar... Perquè per això ja s'està convertint en un privilegi anar a sopar, anar a dinar, perquè... o una experiència, no ho deies abans,
sí,
no? En plan, vale, 60 euros, 100 euros, ostres, no sé.
Jo fa molt d'anys que, i ho dic sempre, me sent estafat a Mallorca en general. O sigui, o te'n vas a puestos que són molt cars, però saps que te donen molta qualitat i...
Sí, perquè n'hi ha molts a Mallorca.
Sí. O vas a llocs més normals que saps que evidentment no te timaran i que menjaràs betel, però per enmig me sent bàsicament estafat.
Claro.
45 euros i t'aixeques i dius, però...
Sí, crec que hi ha molt de llocs així.
Moltíssims.
Sí, moltíssims. I crec que el problema principal és... Jo crec que és el turisme, i, però hi ha moltíssim de llocs, com dius, Rafa, que...
Jo m'estim més
cuinant. Que passa, que me sent
estafada. Jo cuino molt, perquè m'encanta, és el que deia abans, és de les poques coses de la vida que me tranquil·litzen, no? I disfruto tot el procés. Però si he d'anar fora, cerc molt, o cap repetint molt, perquè en llocs que sé que no...
I no és només la carta, també és un poc el servei que te donen.
Sí,
per exemple,
clar, sí.
Una cosa que no m'havia aturat a pensar, i té molta raó, que també comenta el llibre de Matar un bar, és el tema, per exemple, dels torns per sopa, que te diuen, bé, tens una taula de les 9 a les 11. O no, sí, només pots seure a la terrassa si has de sopar.
Jo ja no reservo, ja. Si jo crit i me diuen, sí, però a les 9 i media, per mai te xerran.
Clar, exacte.
Te tienes que... No, gracias. No.
No. Sí, sí.
Clar, és que tot és treure profit i en el final això, si mos aturam a pensar, és un pas més profund i canvia les nostres maneres de relacionar-nos. És a dir, a nivell social canvia això, la cultura de bar, de dir que tu no pots anar un dia a fer unes cerveses i acabar sopant, improvisar aquest punt espontani que té la nostra manera de relacionar-nos en el Mediterrani, a on estem... És a dir, ja acaba que perverteix la nostra manera
no
de
puesto, no
socialitzar. I tot per, bueno, per lògiques capitalistes, no?
Sí, per
com
fer
sempre.
Dopes, bàsicament.
Sí, exacte.
Quins locals cercau quan aneu de viatge? Abans m'he quedat un poquet en la idea, no? De cercar ja la Madonna, no? És que deies, comentaves això i me venia la imatge d'un restaurant petit a Florència, de vora el riu, a la vora del riu, amb una Madonna, el Triorno, amb una Madonna. I clar, era no sé, vaig trobar ja un paradís, no? Gastronòmic i de tracte i tal. I vaig tornar l'endemà, perquè...
Però jo també me fa l'efecte que puestos com certs, puestos d'Itàlia, que això se manté perquè hi ha com... La gent hi va. la gent local.
Italians, sobretot, clar.
Clar,
sí, sí,
i ho defensa. I si un puesto d'aquests tanca, jo crec que la gent s'enfadaria i no deixaria que això canviés. Si li pugen els preus, si comencen a posar tot en anglès, la gent és superfidel. Igual que, per això que comentaves ara, no? Quin puesto et cercaus quan anau. Per això jo tinc un fetitxe, que és Andalusia, i que és Càdiz. Oh, i jo, oh, quan Càdiz, vaig a Càdiz, vull el puesto més estret, amb més gent, amb més renou, i que me posin uns xicharrones i...
Però no, no és difícil encertar a Càdiz.
Això és vera.
A Càdiz trobes aquests xicharrons a llocs, sí, petits, a tavernes, amb relativa facilitat.
Sí, jo cerca aquests puestos i són fàcils de trobar, com tu dius.
Sevilla encara, no?
També Sevilla ja s'està complicant la cosa.
S'està complicant una mica, però Càdiz és el paradigma. Sí. De Granada també.
No ho direm molt
si
fort.
Si te surts una mica de centríssim, Granada també trobes, sí, encara.
Mm. Bueno, és nord d'Espanya, per jo
també.
És
també, sí,
increïble.
Sí.
Astúries...
Galícia... Bo.
Galícia. Sí. És molt fàcil a qualsevol lloc, sí, que te posin un menú de puta mare.
Sí. És que aquí anem, jo crec que amb por en els puestos de dir,
sí, sí,
serà dolent, serà per turistes... Sí. Vull dir, ja, el que deia en Rafa també, que serà, la qualitat no serà bona, que no. Això és el primer que dius, bueno, sí, pac, però és bona encara.
La qualitat no és bona, els dos horaris, és tot molt impersonal...
Sí. Exacte. No m'agradaria acabar aquesta entrevista sense fer-li ni la darrera pregunta, que també hem estat xerrant molt del tema social que té muntar un bar, i un cas molt curiós del bar Sion és que el projecte va coincidir amb la maternitat de Ninés, i de fet el llibre de muntar un bar xerra molt de les condicions dels treballadors. M'agradaria saber un poc vosaltres com ho veus, si a nivell polític, que comentaves abans, era una de les línies, i com ho heu fet, com ho heu aconseguit, i si això és una mostra de que en un bar les condicions de les treballadores encara poden ser bones, que no és una utopia, que és possible.
Sí, amb una bona organització se pot. He de dir que és dur, és difícil... Uh-huh. Nosaltres també, perquè som 5 treballadores i ha estat complicat, però se pot. Uh-huh. Hem sobreviscut el primer any. Jo vaig agafar el bar ja embarassada i ara he tornat fa una setmana. El meu bebé té 5 mesos, sí.
Això és una declaració d'intencions, per això.
Sí, i no sé què tal, no sé què te diria en Lluís aquest mes.
Jo el veig content.
Està content. Però hem sobreviscut, se pot. És vera que ser un petit empresari és molt complicat a Espanya.
Sí.
Però se pot.
Obriu quan? Inés, no me'n recordar horaris i demés.
Obrim a les 7 de matí.
Estava al Fons del Manani,
número 15, davant la Creu Roja.
Efectivament.
I tancam a les 17 per sobre baixa. I vale. Fem bastant d'esdeveniments.
Sí.
També obriu per berenar de matí, no?
Sí, obrim per berenar.
Dinar i després el cafetet ja...
Exacte.
Fan unes que són les macaranetes.
De dilluns a divendres,
molt bones,
en principi.
Sí, tenim formatge fos.
La Font de la Pau, llonguets, spa...
Que bé.
Boníssim.
Sí.
Esdeveniments. Tenim temps, no?
Esdeveniments.
Sí. Que, sí.
No, simplement dir que de tot això que han xerrat avui, en xerrarem... En 3 dies serà llarg, perquè bé, amb el coworking on jo faig feina, que és la Famolenca, i que, bueno, com moltes de les meves companyes de secció també hi són, feim també una col·laboració amb el Bar Sion, hem muntat les tertúlies al Xamfrà, i en aquesta nova edició la temàtica és barri, i jo crec que hi diu molt en tot això, no? En la funció de barri, la funció social que fa un bar. Uh-huh. Seran 3 divendres, començar amb dia 29 de maig, uh-huh, després serà dia 3 de juny i dia 24 de juny.
I a quina hora?
A les 6-7.
Sí.
Sí, ara això no m'ho tenia apuntat.
Però ho feis tot això en el...
En el Bar Sion.
En el bar,
no? Sí. A les xarxes d'Acción i de la Famolenca ho trobareu tot.
Molt bé.
I serà molt interessant, és un ambient molt festiu, res de no és que ve ningú a fer cap ponència, és un intercanvi d'opinions. Volem sobretot que vingui gent del barri, que dugui fotos, tenir planos de com imaginem el barri, en què pensam, quan pensam en un barri, tot molt interessant.
Sí, parlant del 21, divendres, 3 divendres consecutius.
Exacte, sí.
Molt bé.
Sobre baixo quan...
29, 5 i 12, molt bé.
Sí, 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 sí. I res, i de tot això en xerrem, si us ha interessat el tema d'avui.
Moltíssim. Mira, sí, molta força, molt d'ànims, eh?
Sí, moltes gràcies.
Si ja heu arribat a l'any, ja està, la resistència està assegurada.
Sí, ara estem...
Ara ja ha passat gust,
encara.
Sí, 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 sí.
Qui ha triat, Nens del Barri?
Per, i de... ja he triat aquesta cançó per tancar, xerrant de barri, del xerrant de Nens del Barri, que és una cançó de 31 fam.
Molt bé. Inés, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I enhorabona. Alba, fins aviat.
Gràcies. S'enamoren els nens del barri, monstres legendaris. És que us ho detén, mami, us ho detén. Aquesta la cançó que s'enamora dels nens del barri, monstres legendaris. Aquella és una play player i no té frens. Fent hit cada setmana quan em gento amb els nens. Si tu m'entens, jo no poso límit, sempre ho fem intens. Pensava que era bona, però bé que vens a l'infern. I què fem si tot lo nostre sempre és malament? Que dius tantes mentides com les vist al Parlament. Sempre popin, popin, pastilles de colors. Sorrem a temps per sempre encara que no em posi flors. Mare meva, quin dilema, com vols que no et miri cos? El meu cor està dèbil i tu t'has quedat un tros. Canta'm i digue'm que sabrem història. Massa alcohol al cap, em fa mal a la memòria. Voy a morirme dentro del cielo. Pero si tú no estás, me apago, siento que soy tuyo. Y a mí me ha cambiado, hace tiempo se ha notado, sí. Por eso voy a comprarte lo más fashion del mercado. Y tengo una niña catalana. Ella es morena y con la pela la confunden con gitana. Dentro de la discoteca como baila. Aunque a veces se va a frente, se pone a bailar sardana. Y sabes que tú me gustas mucho. Muchas veces la cago porque no te escucho. Y lo siento, baby, me mata el orgullo. Sé que te vuelve loca mi actitud de chulo. El otro día yo buscaba una nena catalana en un millón. Calla per poder fardar. Jo buscava i no trobava una platgeta a la vora de la playa de Ribera Maya per juntets nada. I és que vos sóc etern, mami, vos sóc etern. Aquesta és la cançó en què s'enamoren els nens del barri, monstres legendari. És que vos sóc etern, mami, vos sóc etern. Aquesta és la cançó en què s'enamoren els nens del barri, monstres legendari. Lo otro legendario que no daría yo pa' probar esa nena que me lleva loco, que la espera desespera, eso ya lo sé yo, porque siempre que la veo me dice no, no, no. Sé que no es un error, pero qué confusión. De divina comedia es nuestra relación. Con Caronte en la barquita tomándome un ron. Voy directo desde el cielo al infierno solo en un momento. Perdona si no soy discreto, las palabras se las lleva el viento. Me pierdo jugando en su pelo y por eso somos eternos. I la nena catalana em va deixar tot mostirat. I ara digue'm-me què faig sense tu. Abans flotàvem per les prades i ara mosquetell s'hi va i brincat. Perquè la Xòria en mi no veu un futur. Tornar a fer-te ganxet, vull tornar a ser un nosaltres. T'he comprat una masia perquè tu no ets com les altres. I la nena catalana em va deixar tot mostirat. I ara digue'm-me què faig sense tu.
L'Aviador i Vetres Ràdio. I Vetres Ràdio és patrimoni. Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+.
La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Amb Princesa Consuela.
6:39, continuem a l'Aviador. Efectivament, és el moment de parlar de sèries. Com estàs, Cata Rosell?
Molt bé.
Trasunta de Princesa Consuela. Avui ens dus una sèrie que sembla interessant.
Un true crime.
I una altra que no sap per què dus, però bé.
Que és entreteniment pur i dur.
És una tradició en el programa, com l'Envidiosa. L'Envidiosa se diu?
Sí, l'Envidiosa és boníssima. És un entreteniment pur i dur i el que se disfruta de no pensar i de només pensar en riure.
Ja està, l'entreteniment des diu Machos Alfa.
Temporada 5, i encara en queda una altra.
Sí, però primer amb una sèrie que sembla interessant, home, com a mínim té un repartiment.
Sí, 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 avui vos parlaré d'una sèrie que és d'aquestes sèries que comences pensant, ai va, un capítol abans de dormir i acabes a les 3 de la matinada googlejant teories rares sobre assassinats. Sí, se diu The Staircase, és d'en Antonio Campos, és de The Sinner, i bueno, té un repartiment de luxe, Colin Firth, Toni Collette, Juliette Binoche. I la sèrie està basada en un cas real que va passar a Durham, Carolina del Nord, l'any 2001, on Kathleen Peterson va aparèixer morta, envoltada de sang, a l'escala de casa seva. Per això, The Staircase. I varen acusar el seu home d'assassinat, però hi havia moltes coses que no quadraven, no? És una sèrie d'HBO que ara l'ha ressorgit perquè Netflix l'ha incorporada en el catàleg i de cop ha tingut com un ressorgiment aquesta sèrie, no? I la sèrie mostra absolutament tot. La investigació policial, el judici...
Però de quant és? De quin any és?
És de 2022.
Ah, vale.
Però ara ha tingut com un ressorgit perquè Netflix l'ha incorporada i de cop l'ha vista molta gent i està de ses primeres.
Molt bé.
Però és una sèrie... Jo no l'havia vista quan estava a HBO. Bé, la sèrie té la investigació policial, el judici, la pressió mediàtica, la vida de 5 fills i, sobretot, les diferents versions del que podria haver passat aquella nit, no? Que, a part que cada capítol fa que canviïs d'opinió, no? Tu penses, vale, aquest home és innocent. I passa qualque altra cosa i dius, igual no. I així constantment, tot el rato. El repartiment és espectacular, no? En Colin Firth està increïble, així carismàtic, misteriós, intel·ligent, com a molt ambigu. Na Juliette Binoche fa un personatge així molt vulnerable, molt emocional, i ja na Toni Collette és que és brutal, no? Perquè la sèrie mostra diferents hipòtesis de sa mort i ella fa d'Anna Kathleen, i encara que el personatge sigui com més petit, ha d'interpretar diverses versions d'aquell moment on sa mort. I és impressionant, no?
I com està el fill d'en Schwarzenegger, no?
Sí. Sí, 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 que ja sortia de White Lotus i aquí és un dels fills d'ell, no? Perquè és una parella d'aquestes que ha tingut fills amb altres persones i després s'han juntat, ¿vale? Que entre ells no tenen un fill de tots dos. Bé, ja existia un documental sobre el cas, que també se titula The Staircase, que va seguir el judici durant anys, no? Així que si acabau obsessionats per aquesta història després de veure la sèrie, que pot ser que vos passi, encara tindreu més material per continuar. Va, una sèrie perfecta si t'agraden els true crimes.
Molt bé, idò.
I Netflix, 8 capítols, 65 minuts.
8 capítols, 65 minuts per capítol. Molt bé. Vols saber la nota de Film Affinity?
Digue'm, un 7.
No, un 6,5. M'esperava que fos més alta.
Sí. Ah, jo també. Va.
Tu quina li posaries, un 7?
Jo sí, un 7. Sí, sí, sí.
Molt bé. I... deixa saludar la nostra cinèfila.
Per suposat, si ets la nostra estrella.
Marta Pérez, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé. Has vist Staircase, no?
He vist Real, la docu...
Ah, el documental. Vale, jo he vist la sèrie i crec que m'ho veuré, el documental.
Que era Michael Peterson, si no record malament, que nomia ell, Michael Peterson.
Sí,
sí, sí, sí.
A mi és Real, me va xiflar.
Doncs ara tinc ganes de veure'l.
De fet, he de dir una cosa, vaig amb ell. Jo crec que ja no sé.
Amb en Colin Firth.
Amb el Real.
No esteu fent spoiler, eh?
No estan fent spoiler. No, perquè la sèrie o sigui, en el final, a part... Bé, no feim spoiler,
no,
però tu, és que tu pots tenir una opinió i una altra. Vull dir, no deixa una cosa totalment tancada. Te fa la sèrie se postula més amb una part, amb una versió.
I jo tinc una opinió que ningú me la farà canviar, ni un jutge ni ningú.
I és aquesta que has dit, molt bé.
Correcte.
I després esmentaré, perquè com que ja he xerrat molt d'aquesta sèrie i no és la preferida d'en Rafa, però la temporada 5 de Macho Salfa, que no és la darrera serà la sisena, és una sàtira, no?, sobre les relacions modernes en una societat que canvia més ràpid que alguns són capaços d'adaptar-s'hi. I bé, aquesta temporada, entreteniment pur i dur, una estirada de xiclet, també és vera, i si es fan de la sèrie gaudirà, si no, tampoc esperis una evolució profunda. Però la incorporació d'en Diego Martín, que fa d'un actor de mètode que segueix un dels protagonistes, l'imita i la caricaturitza, funciona molt bé, no?, perquè el personatge no se reconeix. I jo l'he disfrutat.
L'altre dia parlàvem, jo te deia, és que no és una posse, jo no he rigut a cap gag de cap tràiler d'aquesta sèrie i n'has duit les quatre anteriors. I avui he tornat a fer l'exercici amb una actitud proactiva, és a dir, vinga, anem a obrir la ment i anem a intentar entendre per què li agraden a cara.
Jo...
Que posarem el tràiler sencer, perquè un minut 34 segons de tràiler i m'ha passat el mateix.
És que
no
justament...
he rigut ni amb un acudit. No me fa gràcia res d'allò que
a mi me fa molta gràcia, però te reconec que aquest tràiler, quan te l'he enviat, he estat a punt de no enviar-te, perquè dic, és que justament aquest tràiler va a lo...
Rosell, o sigui, quanta gent hi ha darrere aquesta sèrie? Quant de community managers? Quant de publicistes?
Ja, però...
Quantes productores? I me diràs trailer... que fan un tràiler
no,
a la contra.
No, però agafa lo més estereotipat. I jo crec que els gags estan en ses relacions entre de ses amigues, d'ells dos, de sa parella.
Però
és una sèrie que està basada en...
Estereotips i clichés.
Sí, però, per exemple, el personatge millor de la sèrie és na Raquel Guerrero, per exemple, que se fa de dona d'en Felia Martínez, que és l'actriu que no era tan coneguda. I jo t'he dit que tu te veus capítols de la primera temporada i és impossible no riure na Raquel Guerrero. És impossible.
Anem a escoltar el tràiler.
Venga, anem a escoltar el tràiler.
Juzguen ustedes mismos, Joan, per favor, posa el tràiler.
Bienvenidos a nuestra comuna machirula libre de mujeres.
Tú no estabas deconstruido.
Construido y desengañado. Es compatible.
Imagino que conoces a María Armada.
Deseando conocerte, brother.
Va a ser tu alter ego en Acosado.
¿Te importa que pasemos tiempo juntos para empaparme de ti?
Se han comprado una parcela y van a construir cuatro chales para vivir juntos.
Nos ha tocado vivir una época de mierda en la que las relaciones sexoafectivas no pueden ser. Nuestras necesidades emocionales nos las cubrimos entre nosotros.
Me encantan las tías, pero no sé relacionarme con ellas.
Yo pensaba que era misógamo, pero soy sológamo.
No me apetece que me empotres.
Eso es un poquito coitocentrista, ¿no?
Podríamos probar la penetración.
Yo soy hetero. Hetero curioso.
Me ha ofrecido 3.000 euros por... mearle. Lo otro.
¿Cómo ha llegado la humanidad hasta aquí?
Yo lo que no quiero son problemas. Lo he pasado muy mal.
¿Y la solución es irte a vivir con los tarados de tus amigos?
A mí se me está haciendo muy duro esto, ¿eh?
¿Fregar o divorciarte?
Nos vamos a la mierda, que no quedan hombres.
Yo ya solo quiero pasármelo bien.
Con el gusto que estaba yo en mi matrimonio de mierda.
Solo queremos vivir juntos como colegas en una comuna.
Somos una familia.
Luis es nuestra mantenida.
¡Eh, eh, eh! ¡Viva el novio!
¡Ey, Patri! ¿Qué tal?
Seguimos deconstruidos.
Molt bé, així sona el Macho Salfa.
Rafa, vos duré ses i sisena, també. No,
però, Cata, crec que tu has de prendre com una prova d'amistat molt forta que en Rafa ho hagi intentat quatre pics.
Bé, intentant veure el tràiler, tampoc.
Tràiler,
clar.
No he vist ni un frame. Pensava que havia arribat a posar un capítol.
No, que va.
Però jo dic, en el tràiler posa'm tot... Vamos, pon ahí todo lo que tengas.
No, perquè el tràiler poses...
I si això és...
Va bé, el tràiler, tio, és una sèrie que se diu Macho Salfa i ell s'ha posat el tràiler. Sou molt amics i això ho has de valorar.
Ho valoro, vinga.
Vinga, anem al cinema, per favor.
L'escapada, amb Marta Pérez.
T'he de dir, Marta, que m'ha sorprès una mica la tria d'aquesta setmana, però no passa res.
Ho justificaré.
Nosaltres, no, però si a més, a veure, cine comercial, bo, sí, a favor, molt a favor.
Clar, és que demà s'estrena. Jo sé, cada dijous de matí jo li passen en Rafa i sempre sé que sap el que jo li diré. Sí, sí. Si estrena Linklater no, ja hi ha vegades que ell s'anticipa. Però avui m'he anticipat jo i li he dit, Rafa, avui podem xerrar de Movida Celestial d'Aziz Ansari. Però, clar, Aziz Ansari és... productor, actor, guionista i director d'aquesta pel·lícula, que és la seva òpera prima, però és que també és un comediant que va fer de l'stand-up com... ell se va convertir en una de les veus còmiques més reconeixibles. Després va fer Master of None, que a mi és una sèrie que me va encantar perquè tenia 3 temporades i cada temporada era igual. De fet, la segona, si no la vares veure, jo crec que és una cosa que te va encantar, perquè era a Itàlia, recordes? Que el primer capítol de la segona temporada era una espècie d'homenatge al Ladrón de Bicicletas. Ell és un tio que fa coses interessants. Sí. I aquí s'estrena amb aquesta comèdia que, a més, ell és un dels protagonistes i també en Keanu Reeves. Així que escoltam el tràiler.
¿Te cuento un secreto? Soy un ángel. ¿Ves las alas? He cambiado la vida de Arch.
No se puede dormir aquí.
Por la vida de Jeff.
Devuélvemela o este angelito te mandará al infierno para siempre. ¡Reviéntalo!
Ese no es mi departamento.
¿Por qué lo has hecho?
Quería mostrarle que la riqueza no resolvería todos sus problemas.
¿Y? Mírate ahora.
Parece que ha resuelto muchos de sus problemas.
Tienes que hacer que Arch vuelva a su vida y hasta entonces te quedas sin alas.
¿Me despides?
Eres humano.
¿Cómo sé que he terminado de masticar?
Ah, claro, nunca has comido nada. Lo sabrás, tranqui, tú cómete la hamburguesa. Eso es, eres un campeón, ¿eh?
Sí, soy un campeón.
També he de dir que el títol no ajuda.
No ajuda
ni el tràiler.
Però ajuda que estan Seth Rogen.
Seth Rogen, Keanu Reeves i Aziz Ansari, i que tots aquells que ens varen enamorar d'aquest humor que feien Aziz Ansari a Master of None, aquí també el tenim, perquè té una sensibilitat especial per fer aquesta mescla entre humor, una mirada molt humana, nostàlgia... Tracta temes profunds, en profunditat, però d'una manera lleugera, que a mi és una cosa que m'agrada. Aquí és una comèdia absurda, però que clar, els protagonistes, sobretot un protagonista, que és en Keanu Reeves, és un àngel, que ell el que fa, té molta feina, perquè el que fa és que intenta evitar els accidents de tràfic de la gent que mira el mòbil. Imagineu, té molta feina.
Però això ho fa un poc de Michael Landon en Autopistas del Cielo, no feia...
I també té... No, ara diràs, què has dit? Però també és una pel·lícula que té coses de Qué bello es vivir.
Sí, no t'anava a dir, també. Clar, perquè... I de City of Angels,
sí.
De Benders. El Cielo sobre Vendido, sí. De Berlín, de Benders.
I és un personatge, és que aquest àngel, en Keanu Reeves, veu un personatge que està molt perdut i intenta canviar un poc les regles del joc per intentar ajudar en aquest personatge que canvia com un poc pues, totes aquestes pel·lícules que hem vist. És humor, són personatges que estan atravessats tots per un problema, i que és una comèdia, jo crec que el resultat és una comèdia entretenguda, simpàtica, és una pel·lícula d'aquestes lleugeres, però que aborda temes com desigualtats socials o la precarietat laboral, que jo crec que tractar això amb bon humor és molt complicat. I després, el que deia na Cata, el repartiment, jo... És d'aquesta gent que te mou a una sala de cinema. I molta gent està, perquè en Keanu Reeves darrerament ha estat un poc encasellat en aquestes franquícies d'acció de gent que vol salvar el món, però no d'aquesta manera, i aquí torna una comèdia, i a més diuen que ell és un poc així, no és un àngel, és una persona, però que ajuda molt a les persones amb problemes i que és una persona molt compromesa i que aquí... ha interpretat, però no tantíssim. Així que he defensat la meva elecció, la meva escapada cap a cinema comercial, però si dut la llei d'anar si sensari, jo sempre estiré allà.
No t'he dit que no la vegi, eh? Jo m'ha fet ganes, així com...
I vos recomano, a vosaltres que escoltau i a vosaltres que estàveu aquí, si no heu vist Master of None, és una sèrie que és increïble. A mi m'ha agradat moltíssim. De fet, després d'aquesta sèrie va haver un petit episodi on se va intentar cancel·lar en Si Sansari per un cas que varen tenir d'abús, però ell, en el final va sortir que no. Va haver allà una cosa un poc controvertida que vaig dir, que passarà amb Nassi Sansari, en el final va quedar en res, i ella ha continuat fent coses, així que...
Molt bé, què heu vist aquesta setmana de cinema?
Jo he vist Jo no moriré d'amor.
I... T'ha agradat bastant.
Sí, m'ha agradat, és una pel·li dura, perquè en el final va desgast, no?, que suposa cuidar una persona amb Alzheimer. Sobretot, el que m'ha agradat és com te parla d'aquest tema en total quotidianitat. saps? Perquè en el final, quan tu dus tant d'anys cuidant una persona, tens la teva vida quotidiana i això ho incorpora molt bé. I Laura Weismar està fantàstica. Sí.
Jo no he tingut temps d'anar a veure-la, tinc moltes ganes, però he vist una cosa que encara no sé quina opinió tinc. I és que he vist Mi querida senyorita, que a mi, la d'en Jaime Armiñán, de 72, és una pel·li que m'encanta,
amb també.
José Luis Vázquez, aquesta és una altra cosa.
No l'he vist, aquesta sèrie.
Mi querida senyorita, sabeu que té la mà dels Javis allà darrere, sabeu moltíssim. No és que no m'agradi gens, però amb aquella tenc una referència que és complicada de superar. M'han agradat moltes coses, no sé si m'ha encantat.
Te puc fer una pregunta, Rafa? És que duc tota aquesta setmana escoltant el programa, perquè jo l'escolto, i com pot ser que un programa de cultura no parli del projecte que que estrenarem aquest dissabte en el Teatre de Santanyí, tan interessant?
Perquè com som el dramaturg d'aquesta cosa que estrena i som molt, molt humil i modest, no he volgut fer-me
autoprova. Doncs hem de xerrar, perquè és dissabte, lectura dramatitzada i presentació del projecte en el Teatre de Santanyí,
amb
en Xisco Segura, Màriam Vilalta
i na Cata
Rossell.
Se diu Atacama.
Atacama, i és una col·laboració amb
Xile. En Tenor Allendes és l'altre dramaturg i director. I és una cosa molt boja, no?
Molt boja, molt divertida, i a part estan fent una feina molt interessant.
Home, i tant. Ja assajant cada dia.
Encara han de fer molta feina demà i dissabte.
Només heu de passar per el teatre i ja està, i entrar.
I a més serà molt divertida, serà una experiència. Podeu fer preguntes, xerrarem del projecte.
I estrenau dissabte.
Sí, dissabte però és en forma de lectura dramatitzada i presentació del projecte. Farem una combinació.
Val.
Sí.
I na Cata, no m'ha dit, na Cata està guapíssima.
I jo dic...
La càmera li quiere... No,
la càmera...
I jo he dit, com pot ser que càmera, no se xerri d'aquest tema, un programa de cultura?
Sí,
jo
dit, no, per això va ser...
Ai, no, jo pas. Ho tenen guió, estic mirant la seva...
I és una locura, és una comèdia política molt esbojarrada.
Sí, jo senyor,
pel Flem de l'any passat, que sabies que venien a Paula Bonet, me vares dir... Necessit xerrar d'ella perquè sé que va passar una temporada a Xile.
Sí, vaig xerrar amb ella. Me la vas presentar tu. Me la vas
presentar
una Paula.
I supos que d'aquí a Xile pues, vas treure
sí,
coses.
Sí, és vera, me va donar idees, varen parlar també un poc. És que ella hi va viure, ja ho va fer una sí. estada. Tal. Sí, a més, molt interessant sempre la Paula Bonet, que després la vaig entrevistar. I molt guai. Enguany el Flem et farà un altre pic. Però encara falta.
Encara falta, no puc contar res. Ja estirem, però no puc contar res. Tu has vist res, Rafa? Perquè jo he vist una altra cosa.
No he vist res aquesta setmana. No,
sé
no
que puc. És una pel·li que na Cata... No sé si... No record si la vas veure o no. Rondalles?
Ah, sí.
De
sí,
Daniel Sánchez. Ai, te pego molt que t'agradi.
Perquè a mi en Daniel Sánchez Arevalo m'agrada molt, m'agrada el seu humor... Però, a veure, me van agradar algunes coses, però no vaig sortir molt entusiasmada.
Jo la vaig estar allà a plataformes, és una pel·li senzilleta, amable, i per veure, res, passar una bona estona.
Jo troc que té Daniel Sánchez Arevalo pel·lis molt, o sigui, jo primos, o sigui, t'he de dir que la podria veure 10 vegades més. I una altra que ara no me'n record, que és una boda, quan se juga el Mundial, no sé què, i ric molt, i aquesta... Bé...
I Azul Oscuro Casi Negro.
Azul Oscuro Casi Negro és fantàstica.
Que és la seva obra prima.
Sí, després Gordos no me va agradar, saps?
Vull dir a mi no m'ha desagradat.
També
és de Sánchez Arevalo.
Sí, Gordos. I té una novel·la en Sánchez Arevalo, que ara no recordo el nom, que també m'ha agradat moltíssim.
I ha començat Cannes, també.
Marta. Ha començat Cannes. Fet, el meu home està allà, no ha vist res. Sí, i de Nima, tenim notícies?
Nima entrarà segur el dijous que ve i pot ser que qualque dia
abans. És un festival molt llarg.
Sí, és molt llarg. I
però bueno...
Però no ha vist res vol dir que encara no ha vist res.
No, que ha estat de copes.
No ho sé, bé, a mi no m'ha dit que sigui de copes, però jo estic aquí i ella allà. No, ell va per temes d'indústria, no ha vist res
no
encara.
Vale.
Però jo estic molt pendent, bueno, jo i tothom, de La Bola Negra, de Sorogoyen, de Amarga Navidad, que tenim molta representació.
Moltes ganes de La Bola Negra.
Sí, moltes.
I de Sorogoyen.
Sí,
també
sí.
És que
jo m'ha fet més ganes de Sorogoyen.
Sí. Més que la bola negra amb Federico García Lorca. Ah.
No, però és que los Javis, jo... A veure, me cuestan un poco.
En sèrio?
Sí, sí,
no, jo comp tot.
Jo també. Tot. Jo també.
La Messias me va agradar.
Des de la llamada a la Messias.
La llamada, bé...
Però... La llamada no me va entusiasmar tant, però bueno, me la vaig tregar bé tant sobre de teatre com tal, però a mi la Messias me va aparèixer, però obra mestra. Me
és que, bueno, Paquita Salas, que no sé sí, per també. Què no l'han dit, però és que és un referent cultural que jo no sí. me cansaria de xerrar
per,
en vídeos.
Paquita Salas, a mi me va passar una cosa que és que quan vaig veure el darrer capítol no m'havia donat compte que ell era el darrer capítol. Oh, pensava no. que continuava i me vaig quedar tan destrossada no. i...
No la reprendran? Perquè
sí,
a
sí, diuen
cosa...
que sí, però com que estan a mil coses...
És d'aquestes coses que se diuen cada any i jo visc... Sí. És com cada pic que passen 9 anys arribes a quarta de Before. Before Sunset, Sunrise, Midnight. No, no arribarà.
Ja,
ja està. Ho hem d'assumir, hem de tancar aquella trilogia.
Jo ja tinc el guió en el meu cap d'aquesta.
Pues escriu.
Pues mira, ja pots serrar amb ell.
Que un dels Javis de va fet... venir a un concert del Cran, Raya Diplomàtic, en el Gremi divendres passat.
En Calvo, no?
El Calvo, sí.
Sí, és cantant ara, sí, fan es moltes cantant. Coses, són molt...
Són renaixentistes.
360, actores 360.
Què anaves a dir, que...
No ho sé, què anava a dir. Ah, no, que sí, que la quarta part de Before Sunset, tot això, és a Mallorca i ells ja estan separats i se tornen a juntar. Per...
Ells quin? Ells dos.
Serín, sí.
Perquè però acaba, moment, ara, ser un poc
Sunset, no sé què és.
La trilogia d'en Linklater.
Ah, vale, sí, antes de no nacer, però sí. No, estava...
Pues jo crec que se fa
no, estava en el
a la tramuntana. Se fa...
Però un moment, ja. I s'ha de fer una prequela, no?
No, això ho dic jo.
Que... Sempre, ah. sempre perquè hi ha rumors de que tornaran a fer una quarta.
De que tornaran a fer la quarta.
Com va acabar la tercera?
És que va acabar que... Ah, sí, i ho van deixar en l'aire. Bé, però ho deixen un poc...
Fatal.
Sí, jo crec... Jo també
tinc... Si fan una de 6 minuts no després, clar. Estan separats.
Està...
Sí. Exacte, jo penso que duen molt d'ells sense veure-se i han de fer que se tornen a trobar.
Molt bé, Marta, i la setmana que ve més sí. Anima Pilar en Javi Pachón, que si vol també si ha dit qualque cosa d'aquí dilluns que ve, per favor, que entre. Clar que sí, des del seu punt de vista aquí sí, que serà interessant. I Cata, molta merda per dissabte.
Molta merda a tu també, gràcies.
I que la setmana que ve més sèries. Fins aquí el programa d'avui, fins aquí la cultura. Ja sabeu que arriben les notícies amb Aina Mesura de tot l'equip d'informatius d'IV3 Ràdio i que la vida torna demà a les 6. Vagi bé.